Per il·lustrar aquesta conversa pensàvem en anar a cercar el compositor més, o que passa per ser el compositor més espiritual de la història. De Johann Sebastian Bach, aquest fragment de la suite orquestral número 3 que és present a tots aquells recopilatoris de temes de música clàssica que inspiren un cert relax emocional o fins i tot una certa espiritualitat. En la publicació de l'Agència Catalana de Notícies, Cristiana de Notícies Flama, entrevistat David Jou, n'ha sortit un titular que és aquest. El meu poemari és un eco d'allò que sento quan sóc a la Sagrada Família. Aquest dissabte, al Santuari del Vinyet, David Jou presenta Pregar amb Gaudí des de la Sagrada Família. David Jou, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Moltes gràcies d'interessar-vos pel llibre.
I tant que sí. No, esclar, agafant aquest titular de Flama, quan un és a la Sagrada Família, amb el brugit que hi ha, veritablement és capaç de connectar amb un cert sentiment d'espiritualitat o aquest brugit ho amara tot?
No, per mi és fàcil connectar-hi. Brugit, diem-ne, passa, no el tinc gaire en compte. Tinc bastanta capacitat de concentrar-me i com que realment a la gent potser els hi costa més concentrar-se, aquests poemes eren com un ajut a la gent per anar a l'espiritualitat passant més enllà del brugit que de vegades l'oculta.
El que es viu a la Sagrada Família es pot viure a qualsevol indret?
No, és un lloc únic. Podem viure en altres llocs sensacions més o menys semblants, però aquella acumulació de sensacions, si només fos una sensació, podria ser, però aquella acumulació de sensacions diverses, orientades en diverses direccions i que al final van a confluir a uns pocs idees centrals, aquella sí que és única de la Sagrada Família.
Aquest llibre neix de una sensació d'un pensament de fa molts anys enrere o d'aquesta Sagrada Família, no sé si dir més recent, que tots tenim ara més o menys al cap i sobretot aquest any.
No, aquest llibre és un encàrrec d'Editorial Claret, va ser una sorpresa, jo no pensava escriure aquest llibre, no el tenia al cap, havia escrit sobre Gaudí, havia escrit sobre la Sagrada Família, però de cop i volta em vaig trobar amb un missatge d'Editorial Claret que em deia: seria vostè capaç d'escriure 30 pregàries relacionades amb la Sagrada Família? La primera reacció, diguem-ne, em va imposar molt, perquè una cosa és una o dues i l'altra 30, i estava a punt de dir que no, però vaig pensar: ja contestaràs l'endemà. Però l'endemà ja en tenia 4 i vaig dir: doncs apa, endavant, explorem. I d'aquí em va sortir aquest llibre. De vegades els encàrrecs de vegades ajuden molt els artistes al llarg de la història. Clar, moltes obres d'art que coneixem són encàrrecs que han enriquit la imaginació de l'artista.
Aquestes 4 van sortir així de... Van brollar de cop?
Immediatament. Aquella nit mateix, després de sopar, m'hi vaig posar i va venir una i després una altra i després una altra i després una altra. Bé, i ja està. Va començar la primera, el relacionar pregària i Sagrada Família. El primer que em va venir al cap va ser la porta del Pare Nostre, que és la porta central del Portal de la Glòria. I com que jo ja havia publicat un llibre, 30 poemes sobre el Pare Nostre i els Salms, era un poema que en certa manera tenia pendent que devia a la Sagrada Família. I en algunes ocasions havia pensat: com podries escriure un poema sobre aquesta porta? Clar, l'invitar-me a això, la primera cosa va ser connectar amb aquell llibre anterior meu i començar per aquí, perquè és una porta que t'indica que entres en un espai no només que invita a la pregària o vol invitar a la pregària, sinó que ell mateix, amb la seva mateixa imaginació, neix també d'una pregària intensa de Gaudí.
Aquesta, no sé si dir al final, doncs, potser aquest llibre hagués nascut igualment, en algun moment o altre, més enllà de l'encàrrec?
Jo crec que sí. Que passa que la Sagrada Família hi vaig poc, perquè, clar, com deies, hi ha molt de brugit, hi ha molta gent, s'ha de fer cua, costa concentrar-se, etc. I llavors, així és difícil. En canvi, clar, al tenir l'encàrrec t'obliga a concentrar-t'i i pensar-hi des de fora, i ells em van dir: pot anar a la Sagrada Família tantes vegades com vulgui, ha de donar aquest codi i el deixaran passar. I efectivament hi vaig anar directament, després d'haver, ja quan ja tenia 9 o 10 o 12 poemes, per verificar els poemes que havia escrit, per inspirar-me en altres, i ja està. I llavors va sortir el llibre.
I en aquest trànsit per la Sagrada Família, algun indret especialment recurrent?
Sí, a veure, llavors aquest llibre segueix l'estructura de la Sagrada Família, llavors hi ha un tríptic de les façanes, és a dir, la façana del naixement, de la passió i de la glòria, encara inacabada, hi ha un quartet de les torres, i aquí es refereix a la torre, les torres dels apòstols, les torres dels evangelistes, la torre de Maria i la torre de Crist, hi ha quatre pregàries interiors que estan relacionades amb diferents sensacions, estan relacionades amb la natura, amb la geometria, amb la llum i amb la música, com a presències internes. Hi ha un tríptic de la creu, les tres grans creus que hi ha a la Sagrada Família, que són la creu del presbiteri, la creu de la passió, del portal de la passió, i la creu que corona la torre de Crist. Després venien set dons relacionats amb el, diguem, amb l'Esperit Sant i també amb la visió d'això. Després venien cinc pregàries, i aquestes cinc pregàries era, començava pels visitants, després seguia pels pobres, després per les famílies, per la pau i l'alegria i per Gaudí mateix, i finalment un tríptic de la consagració evocant quan va venir Benet XVI a la cerimònia de consagració que jo hi vaig ser, que va ser molt emotiva.
De quina manera el lector, a través dels poemes, estic amb allò de la fe i l'espiritualitat, i sí, d'alguna forma, més enllà de connectar amb l'obra, aquí es tracta d'anar una miqueta més enllà.
A veure, en el fons, quan connectes amb l'obra és a través d'això de l'espiritualitat, perquè el més profund de l'obra, enllà del que es veu, és aquesta intencionalitat on et vol portar l'obra. I llavors això complementa. És a dir, aquestes pregàries no són unes pregàries de petició. Evidentment, en general la gent pensa que la pregària és petició, 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 però hi ha una pregària de contemplació, hi ha una pregària després de celebració, hi ha una pregària de petició. I llavors, en aquests diversos poemes, perquè les pregàries estan escrites en forma de poemes, combinen, en primer lloc, la contemplació. Estàs davant d'una obra artística que t'impressiona, que et fascina, que et sedueix, que t'aclapara, etc. Després d'aquesta contemplació ve la celebració. Tot això, què celebra? Què em vol dir? Com m'eixample l'esperit? I en tercer lloc, una petició que habitualment és com em podria sumar jo, com podria sumar la humanitat aquest sentiment d'unió amb Déu, d'elevació espiritual, de pau en el món.
Tal com està el món, constata, i no sé si des de la perspectiva de David Jou, ara que tornàvem a parlar de fe i d'espiritualitat, no sé si dir, un sentiment col·lectiu d'un cert apropament al món espiritual, dit així. Ara que hem parlat, fa quatre dies es parlava de Los Domingos, de la pel·lícula guanyadora dels Goya, fa quatre dies es parlava d'un fenomen com és Rosalía, i amb aquest vessant de simbologia espiritual per aquí al mig, hi ha una certa recerca d'allò espiritual en general?
Sí, és que jo crec que en realitat forma part del rerefons humà, i moltes vegades, a tret que estiguis molt dispers, molt, però un cop et planteges algunes preguntes, i en temps de crisi planteges més les preguntes on va el món, on vaig jo, què significa la meva vida, per força has d'anar a temes espirituals. El que passa que hi ha el risc que aquests temes espirituals, és el risc actual, siguin molt emocionals i molt poc racionals. I llavors l'emocionalitat està bé perquè et fa entrar molt profundament dintre teu, t'ho fa sentir gran intensitat, però d'altra banda et divideix. És una força que és difícil compartir-la amb altres. La pots compartir amb altres que senten el mateix que tu, però altres que senten diferent que tu, no. Llavors, a mi el que m'agradaria seria una espiritualitat que fos alhora emocional i racional, perquè la racionalitat obre el diàleg amb els altres.
A manca de la racional, diguem-ne que l'emocional ens salva d'alguna cosa?
Bueno, Sí, a veure, l'emoció sempre ha estat molt important.
ho dic per si exagerant-ho, és millor, bé, jo que diuen, millor encara que sigui emocionalment creure en alguna cosa que no tenir lloc on agafar-se, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, que passa que llavors sempre ho altres, sempre necessites agafar-te a algun lloc i moltes vegades t'agafes una dispersió trivial que al cap de poc doncs t'està cansant i tot això. I llavors, a veure, el que construiria millor seria una combinació adequada de racionalitat, de diàleg amb els altres i d'emoció. Per això ara estic escrivint, però això ja per compte meva, sí, un llibre que seria Pregar amb Llull des de l'art combinatòria, perquè Llull és precisament un dels que busca la raó, la racionalitat, com a gran camp de diàleg entre les religions, i busca convèncer racionalment, i busca la veritat racionalment, sense negar l'emoció, posant-hi també l'emoció. I llavors, en el meu poema, que és una pregària per Gaudí, també esmento en Ramon Llull, perquè per mi en Ramon Llull i en Gaudí són els dos místics màxims de la cultura catalana, els místics, diem-ne, més desbordants, més absolutament desbordants, més fascinadors, més internacionals, més desmesurats de la nostra cultura. I tots aquesta mística d'ells és una mística que d'una banda és emoció, però també al darrere té la raó. És a dir, si no ets molt racional, no tens un aspecte molt racional, no pots construir la Sagrada Família, perquè la Sagrada Família fa intervenir forces immenses que, si no les saps estructurar bé, es desfà l'edifici. És a dir, has de ser extremament racional per saber, però al mateix temps has de ser molt emotiu, i això és el que passa en Gaudí i és el que passa amb en Llull. Són dues persones que tenen una mística de voler-se apropar a Déu, però reconeixen el paper de la raó a voler-se apropar a Déu i també les limitacions de la raó. Una raó que, si no se sap expressar de manera convincent, de manera seductora, de manera estètica, de manera atractiva, no mou els cors.
Sí que és cert que com a ciutadans, com a éssers humans, és difícil entrar a la Sagrada Família i pensar en allò racional que l'ha fet possible des d'un punt de vista arquitectònic i, en canvi, no deixar-se aclaparar per aquest espectacle visual de color, de formes orgàniques, de tot, no?
Efectivament. Per això, quan parlava de quatre pregàries interiors, per exemple, la primera era sobre la natura i la segona sobre la geometria, perquè llavors són aquesta geometria, diem-ne, de paraboloides, d'hiperboloides, de coses d'aquestes, que a primera vista sembla purament estètica, però quan la tens en compte és la que et permet distribuir les forces d'una manera adequada, de manera que no calgui contraforts per aguantar, contraforts exteriors per aguantar aquesta mole, aquesta altura, i això és extraordinari, és extraordinari. Que passa això, no ho veus a primera vista. Quan tu veus una flor, no veus les matemàtiques, no veus la bioquímica que estan donant lloc a aquella flor. Si ho mires amb una mentalitat, clar, jo estic acostumat a la mentalitat científica, natural, i tot això, de la física, de la biofísica i tot això, llavors t'admira l'ordre matemàtic que hi ha al darrere de la interacció entre molècules, de la evolució, del desenvolupament d'una flor, del desenvolupament d'un embrió. És extraordinari, és una raó que no tenim al davant, una raó que demana molt d'esforç a veure-la, però que està allà i ens està comunicant amb aquesta racionalitat més profunda de l'univers.
Dues qüestions per acabar. La primera, el llibre es presenta aquest dissabte al Santuari del Vinyet. Això pot ser una mena de, més enllà dels poemes, un exercici d'abstracció, tenint a la nostra ànima la imatge de la Sagrada Família i a la nostra ànima l'interior del Vinyet, que són, pels sitgetans, dues imatges molt potents, amb un significat, òbviament, també molt potent totes dues, però totes dues combinades en un mateix acte, no?
És veritat, és una bona observació. Pensava també fer algun comentari relacionat amb això, però ara que ho cometes, doncs encara insistiré més, perquè em sembla una idea molt vàlida.
Aquestes dues imatges tan poderoses que han d'intentar, no diré que confluir, però conciliar-se en un mateix acte. Això que està escrit, ho hagués pogut fer en algun moment, i a un científic m'adreço, o ho podrà fer en el futur, la intel·ligència artificial?
Si li dones prou informació prèvia, sí. Si li dones prou informació prèvia, podria fer coses que estarien molt bé. El que passa que ha de tenir aquesta informació prèvia d'una banda i ha de tenir l'encàrrec de l'altra banda. Llavors, aquesta emoció prèvia, si aquesta intel·ligència artificial llegeix aquests poemes i en llegeix d'altres, i llavors algú li fa un encàrrec, fes una cosa sobre aquesta i té les imatges, doncs combinant les imatges amb paraules que parlin d'aquelles imatges, això ho pot fer.
I es pot aprendre, ho exagero, o potser no, el sentiment emocional?
El sentiment emocional t'ho pot escriure com si estigués emocionada, dir això sí, és a dir, la simulació de l'emocionalitat, això sí, pot escriure coses molt emocionals, sí, si s'ha format, si ha estudiat coses emocionals, si no, no, per si mateixa no. És a dir, la màquina, aquesta intel·ligència artificial, és una gran estudiosa, una gran erudita, i si li preguntes alguna cosa, té al darrere una memòria molt gran, que si li dius escriu-me poemes sobre la Sagrada Família que facin això, bueno, alguna cosa anirà fent. I jo mateix tinc curiositat per preguntar-li, escriu-me un poema sobre això, i llavors veure què fa. Jo mateix, i és una cosa que fa unes setmanes que li podria preguntar.
Que us fa més respecte o curiositat?
Curiositat.
Curiositat.
Sí, sí. Sí, la meva relació amb l'intel·ligència artificial no és dolenta, és una, és com un diàleg, una cosa dialogant. A vegades nosaltres hi ensenyem ella i a vegades ella ens ensenya a nosaltres.
Ens estem espantant una mica massa o no?
Home, sí. És a dir, ens estem espantant per l'ús que se'n farà, és a dir, l'ús de les armes autònomes i coses d'aquestes, doncs això pot ser absolutament letal. I si confies tot això, una intel·ligència artificial pot ser fatal, depèn de com hagis format. Ara, tenint en compte els bojos que hi ha actualment davant de les potències més grans, llavors penses, tant de bo, en lloc d'aquests imbècils, hi hagués una intel·ligència artificial més àmplia, més serena que aquests imbècils, i que llavors doncs, gestionaria probablement millor les coses que aquests malvats cretins imbècils.
Quan un home de lletres diu imbècil, és que no troba millor metàfora per substituir el mot, eh?
Sí, exactament, perquè si dius la paraula et poden portar al tribunal.
Exacte.
Sí. I llavors ho diem així, ho deixem en la indeterminació i exacte. Sí, perquè avui dia els tribunals s'han convertit en un gran element per defensar els poderosos davant dels febles, al revés del que voldríem que fossin. I actualment doncs són això.
Absolutament. Si Gaudí fos viu, s'enfadaria cada dia, probablement.
Sí, sí. I no sempre tenia bon geni, de manera que moltes vegades tenia mal geni i crec que estaria bastant enrabiat.
Està clar que sí. Aquest dissabte al Santuari del Vinyet, presentació de Pregar amb Gaudí, el darrer poemari de David Jout dedicat a la Sagrada Família, a les 12 del migdia, al Santuari del Vinyet. Un cop més, David Jout, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.